Benvinguts un dia més a la nostra cita del Sempre amb tu. És dimecres 13 de gener de l'any 2016. Bon dia, Fini.
Què tal? Molt bon dia.
Avui tenim un altre programa carregat de continguts, un programa que arrenquem ara mateix fins a la una del migdia. Avui a la nostra portada de l'actualitat parlarem de com va la temporada, o com ha tancat la temporada, millor dit, al sector de l'encerclament. Ja saben, i ho hem anat apuntant a través d'aquest mitjà, que la situació del sector del peix blau caleró i per general del litoral tarragoní no és gens bona. Avui tindrem a partir de les 12:30 l'entrevista amb el president de la confraria de pescadors Sant Pere, Miquel Brull, i també ho parlarem al nostre informatiu, aquesta situació, però a part també farem un cop d'ull a com ha començat la temporada, entre cometes, castellera.
Serà el nostre informatiu. Aquesta notícia, recordem que els xics caleros van encetar aquesta setmana els assajos, dilluns canalla, dimarts per a tothom, canalla i gent gran, i que es fa una crida a tothom per participar, i les sensacions són boníssimes.
Ja veurem com apunta aquesta candelera i com apunta la temporada castellera, que apunta molt alta després dels èxits aconseguts aquesta passada temporada a nivell ja català. També tindrem temps avui per a, com dèiem, l'entrevista amb Miquel Brull, i ha estrenat dos seccions, una de literatura, d'alguna forma així, literatura, llibres i moltes altres coses, que és la nostra secció de biblioteca.
Bibliones, una secció que cada setmana volem que des de la Biblioteca Municipal Doctor Frías ens facin una miqueta de balanç de com va la cosa. Avui, per començar, pues, farem amb Dani Boquera una mica de repàs a com ha anat la temporada i quin és el tràfic, podem dir, que hi ha per la nostra biblioteca, que hi ha molt i molt de moviment.
Correcte, farem un balanç del 2015, i també estrenem avui un espai que posarà, diguem-ne, el nostre interior en sortida per les ones de la Cala Ràdio, les emocions.
Emocions, cada vegada més es donen més valor a les emocions, i cada vegada més se'ns fa familiar una paraula que es diu coach.
Coach. Avui descobrirem què és això, què és això del coach, coaching, totes aquestes coses que moltes vegades encara no acabem d'esbrinar ben bé què és. Amb qui conversarem avui?
Ens acompanyarà la Ruth Freixedes.
Una coach del nostre municipi. Amb ella conversarem abastament sobre aquest tema. Serà la recta final del nostre Sempre amb tu d'avui dimecres, que ara mateix comença. Obrim ja el nostre informatiu d'avui dimecres 13 de gener de 2016. El sector de l'encerclament del peix blau calero es troba immers en l'aturada biològica que va començar a finals del mes de desembre i que s'allargarà fins a meitat de febrer. Una parada de les embarcacions que té més rellevància que mai, donat que el sector passa per un dels pitjors moments de la seva història recent. Tal com ja vam anunciar al novembre, els armadors i pescadors i presidents de les confraries de pescadors del litoral tarragoní demanen un estudi per esbrinar el perquè del malestar estat de la mar del Golf de Sant Jordi. Aquest 2015 les captures han caigut un 30% i els ingressos un 50%. Unes xifres dolentes per un sector que no pot cobrir costos i que té greus dificultats de supervivència. Així ho explica el president de la confraria de pescadors Sant Pere, Miquel Brull.
Ara ja estem en vera, hi ha una sèrie de gastos, hi ha inspeccions, hi ha revisions de tota classe de tipus. Això comporta uns gastos que s'han d'assumir, perquè si no no podrem anar a la mar. Però és que el problema és que com arrencarem la temporada. O sigui, jo crec que el que pateix més el sector és no tan sols com l'hem acabat, sinó com començarem la nova temporada, perquè, clar, si la comencem, us comença igual com la que hem acabat, això en dos o tres mesos va tot al garet, eh? Això és insostenible, igual per la part dels mariners com per la part empresarial, evidentment, no es cobriran els gastos.
Uns armadors i mariners que expliquen que amb aquestes xifres el surt més a compte amarrar les embarcacions que sortia a treballar. Cal recordar que tota la flota de l'encerclament calera va haver-se de desplaçar fa uns anys a Tarragona per poder sortir a la mar, un fet que afecta de retruc l'activitat i els ingressos de la confraria de pescadors del municipi. Un altre dels temes claus posats damunt la taula és el cobrament dels ajuts de la realització de les parades biològiques. El president de la confraria apunta que el cobrament d'alguns ajuts podrien venir aquest 2016 i també el pagament d'alguns ajuts retroactius dels passats anys que de moment encara no han cobrat. En la resta d'arts de pesca, Miquel Brull és una mica més optimista, però sí que considera que el mal estat de la mar que afecta el sector de la llum podria acabar afectant greument les altres arts de pesca, si no s'hi posa remei. L'entrevista sencera amb el president de la Confraria de Pescadors la podreu escoltar a partir de les 12:30 a través d'aquesta emissora. I canviem ja d'assumpte i anem a la crònica social perquè la colla castellera local comencen la temporada.
Los Sis Caleros han començat els assajos per preparar la tradicional actuació per a les festes majors de la Candelera. El passat dilluns al local de la colla es va fer l'assaig de la canalla i dimarts al poliesportiu tindrà lloc, va tindre el primer assaig general de l'any. Un primer contacte amb els membres de l'entitat, marcat sens dubte per ser els primers dels assajos on al capdavant hi ha els nous caps de colla, Fàtima Hidalgo i Albert Romeu. De fet, Hidalgo ha explicat que les primeres sensacions, sobretot després de l'assaig de dimarts, han estat molt positives. L'escoltem.
Bueno, estem molt satisfets del treball que s'ha fet aquests dos assajos. Vam estar totes les vacances de Nadal preparant com anirien els assajos, la progressió, quines diferents etapes se treballarien durant l'assaig. Llavors, a l'assaig de Canària estem molt, molt contents perquè ja vam veure cares noves gràcies als tallers que vam fer al Parc de Nadal. I ahir vam fer l'assaig de la colla i vam intentar fer treballar molt dinàmicament la pinya, lo pujar gent de pinya a dalt al tronc i al mateix temps anar movent els petits de la canalla, sense que ells haguessin de treballar o estar distrets perquè no se'ls fes molt pesat. Així que vam tindre dues hores molt, molt dinàmiques en una pausa de 5 minuts només, en les que volen ser el cigarret i ja està. Llavors estem molt, molt contents, no sabíem quines expectatives tindre i bueno, després d'aquestes assajos estem molt satisfets i creiem que podem fer moltes coses que potser no ens esperàvem.
Los Sis Caleros no han parat durant aquestes festes de Nadal. La colla va realitzar un taller de castells al Parc Infantil de Nadal com a punt de partida per cridar la participació de més canalla per formar part de l'entitat castellera local. De fet, aquest és un dels objectius que es marca la nova junta, tant l'administrativa com la tècnica.
El primer executiu de Carles Puigdemont, que té com a responsabilitat pilotar el procés de transició nacional, està finalment tancat i les Terres de l'Ebre es queden sense conselleria. Finalment, el secretari general adjunt d'Esquerra Republicana de Catalunya, Lluís Salvador, serà l'encarregat de portar una de les estructures més importants que té l'encàrrec de tirar endavant el nou govern de Carles Puigdemont, la hisenda pròpia. El diputat rapitenc, que inicialment havia estat apuntat públicament com a possible conseller de governació, ha sigut escollit per ser el nou secretari d'Hisenda de la Generalitat. Finalment, doncs, serà Jordi Jané l'únic conseller del Camp de Tarragona, el nou executiu. El del Baix Penedès assumirà la direcció d'Interior, tal com ja havia fet fins ara. I de l'executiu de la Generalitat marxem cap a l'acord de govern a Tortosa entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana, que han marcat les pautes del mandat a la capital del Baix Ebre amb 424 accions incloses al Pla d'Acció Municipal distribuïdes per regidories i anualitats. Entre les accions contemplades destaca la construcció de la piscina coberta i el complex d'aigües entre enguany i l'any vinent, la rehabilitació integral del pont de l'Estat enguany, la recuperació i desenvolupament dels terrenys de Renfe en els pròxims 4 anys, la construcció de la plaça davant la catedral l'any que ve o la defensa del cabal ecològic al tram final de l'Ebre. Els grups de l'oposició han mostrat el seu malestar pel fet de que aquest pla d'acció municipal s'hagi redactat sense donar veu ni tan sols presentar-lo als grups de l'oposició i també sense obrir-lo a la participació ciutadana.
Els eurodiputats d'Esquerra, Convergència, Unió, Iniciativa i el PSC han denunciat a Brussel·les l'aprovació del nou pla de Conca de l'Ebre i han remarcat que la Comissió Europea podria fins i tot multar el govern espanyol per incomplir la directiva Marc de l'Aigua. Els eurodiputats confien que la visita, a principis de febrer, d'una delegació de la Comissió de Peticions de l'Eurocambra a la zona serveixi perquè Brussel·les pressioni el govern espanyol per canviar el pla. L'eurodiputat del PP rebutja aquesta visió i assegura que l'ha aprovat aquest gener s'ha fet amb diàleg amb tota la conca hidrogràfica. Des de Ciutadans no s'uneixen a les crítiques contra el Pla de Conca de l'Ebre que consideren que compleix la directiva Marc d'Aigua. I canviem d'assumpte i parlem ara de dos cursos per a joves o aturats que s'ofereixen al Baix Ebre.
Doncs sí, perquè el Consell Comarcal de la Comarca organitza dos cursos de formació per a facilitar la inserció laboral a joves i desocupats a través de l'empresa Baix Ebre Innova. El primer curs, gratuït, pretén formar en atenció sociosanitària voluntària, persones dependents en institucions socials. Té una durada de 470 hores i inclou 80 hores de pràctiques laborals en empreses del sector. El curs, que és presencial, s'iniciarà el mes de febrer a les instal·lacions del Viver d'Empreses Baix Ebre Innova. Els alumnes obtindran al final del curs el certificat de professionalitat. Els principals llocs de treball relacionats amb aquesta formació són el de cuidador de persones amb minusvalia física, psíquica i sensorial i el de cuidador de persones dependents en institucions. El segon curs és d'anglès comercial i té una durada de 220 hores. També és presencial, comença al febrer i s'impartirà també a les instal·lacions del Viver d'Empreses. Tots els interessats poden adreçar-se a les oficines del Baix Ebre Innova, al polígon Venta Nova de Camarles o bé trucar per telèfon al 977 47 17 35. I ara anem a So de Banda Fini.
Després d'un segle de recorregut, formant milers de músics, aficionats i professionals i esdevenint una de les entitats socials més potents de la capital del Montsià, la Lira Ampostina celebra aquest 2016 el seu centenari amb l'objectiu immediat de continuar fomentant l'ensenyament musical. Amb prop de 800 socis, una banda amb gairebé 130 músics i uns 240 alumnes, la Lira Ampostina treballa perquè de forma imminent se li reconegui la capacitat de poder impartir tot el cicle de grau mig a la seva escola i convertir-se en un centre de referència al territori. Per commemorar el centenari de la seva fundació, la Lira Ampostina ha preparat un programa d'actes per aquest 2016 que arranca amb un concert inaugural aquest dissabte a les 8 del vespre al Teatre Auditori de l'entitat i amb l'entrada gratuïta. Constarà de 6 peces, incloses algunes suites, en destacant l'estrena de l'obra Reminiscències del Taiques, escrita pel compositor Ampostí i professor del Conservatori de Tarragona, Antoni Ernest Sebastià, escrita per celebrar l'efemèride. Un altre dels plats forts serà la temporada de concerts Amposta de banda a banda, que arrencarà el 30 de gener amb la banda sinfònica de l'Escola Cantorum de la Vall d'Uixó. Els actes es complementen a un concurs literari de teatre, la presentació d'un audiovisual sobre el centenari, una instal·lació de l'artista Manuel Margalef per commemorar la celebració, actuacions musicals, classes, taules rodones, concerts, una exposició, la Setmana Cultural, una estada de la banda de França o un concert a l'Auditori de Barcelona el dia 10 de juliol.
Per tant, doncs, aquest segle de recorregut de la Lira Ampostina, que tindrem al llarg d'aquest 2016 amb celebracions i diferents activitats relacionades amb l'àmbit musical. Un dimecres que veiem com es presenta meteorològicament parlant.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
I una previsió meteorològica que ens l'acosta des del Servei Meteorològic de Catalunya, la Carme Farnell. Bon dia.
Bon dia, comencem aquesta jornada amb un ambient més fred que el d'ahir, especialment cap a les comarques més interiors, no tant a la costa, malgrat tota la costa també les temperatures han baixat lleugerament. I és que també hem tingut, a banda d'aquest vent de mestral que ha anat bufant, una miqueta de núvols cap a punts de la costa. Aquests núvols s'han d'anar trencant i al llarg del dia tindrem núvols alts i mitjans que aniran creuant i tindrem el cel mig ennuvolat, entre poc i mig ennuvolat. Les temperatures màximes també quedaran semblants a les d'ahir o una miqueta més baixes, per tant, un ambient més fresc que el d'ahir al llarg del dia. De cara a demà ens creua un front que sí que ens portarà més núvols i també tindrem algunes precipitacions que es podran escapar a primeres hores del matí. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme, i bon dia. Ara mateix la temperatura a l'Ametlla de Mar de 12,8 graus centígrads. La humitat relativa és del 45%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
12 i 21 minuts, què tal com va el matí? Després hem de fer un repàs a les notícies de la Cala Ràdio, les notícies d'actualitat. Encetem avui secció, viatgem cap a la biblioteca, o millor dit, la biblioteca viatja cap aquí, i des d'aquest apartat que estrenem avui des de les Bibliones, com dèiem, volem atensar-vos la nostra biblioteca municipal i ens acompanyarà, en el cas d'avui, aniran passant els diferents representants de la biblioteca. En el cas d'avui, Dani, tenim un altre Dani, Dani Boquera.
Tenim a Dani Boquera. Ara mateix ens hi posem amb aquesta secció, les Bibliones. Obrim la nostra primera secció de les Bibliones i no, no llegirem. No ens posarem ara a llegir cap llibre ni us recomanarem pel·lícules. De moment, això avui no. El que farem serà explicar-vos l'activitat diària de la Biblioteca Municipal Doctor Frías, una biblioteca que, sens dubte, hi passa moltíssima, moltíssima gent. Avui ho descobrirem a la nostra secció i per això hem convidat avui per a estrenar la temporada i aquesta secció a Dani Boquera. Ell és el tècnic de cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Dani, molt bon dia.
Bon dia.
Anem a parlar una mica de la biblioteca municipal, perquè és d'aquells espais locals que tots hi passem tard o d'hora, que tots acabem utilitzant i que moltes vegades ni pensem que la tenim a la nostra disposició per moltíssims, moltíssims, moltíssims serveis.
Pues sí, així és. De fet, clar, és un equipament cultural molt important pel que comentes. Abarca totes les franges d'edat, pràcticament, infants, adults, gent gran. Obri moltes hores al llarg de la setmana i ofereix molts serveis, no només el préstec o la lectura de llibres, en parlarem.
Hi ha molts serveis, anirem parlant, però avui el que volem és un resum de com ha anat aquest any 2015 a la biblioteca, perquè moltes vegades sí, fem balanç de com han anat les atencions dels serveis sanitaris, fem balanç dels robatoris, fem balanç dels inscrits en els centres docents, però no pensem quantes persones passen per la biblioteca, quantes persones utilitzen els serveis de la biblioteca, o fins i tot quantes persones tenim al municipi que estan registrades amb el seu carnet de biblioteca. I aquest és una mica del que volem avui explicar per veure que realment és un punt important de la nostra cultura local. Si et sembla, Dani, jo crec que és important que, per començar, marquéssim aquest 2015 quantes visites han tingut a la biblioteca, perquè em sembla que han estat unes xifres molt, molt elevades.
Home, sens dubte, com comentàvem ara al començar, és un servei cultural molt utilitzat. Aquest 2015 s'han comptabilitzat un total de 24.824 visites, una xifra alta. Evidentment, totes aquestes visites són gent que fa diferents usos. De totes maneres, també comentar que d'aquesta xifra total, dels 24.824 visites que ha tingut la biblioteca, un 28% seria població infantil i l'altre 72% correspondria a població adulta.
Per tant, diguem-ne que los adults són els que més utilitzen en aquest sentit la biblioteca, però bueno, tenim un nombre important d'infants. I ara una xifra així una mica també destacable, que seria el nombre de préstecs, perquè sens dubte la biblioteca no deixa de ser un lloc on anem i agafem un llibre, ens podem quedar allí a estudiar, podem llegir algun llibre allí, però normalment els préstecs són la xifra més habitual. A nivell de préstecs, com ha anat aquest 2015 a la biblioteca?
Pues bé, sí, el total de préstecs, on s'englobaria tant els préstecs de llibres com revistes, documents audiovisuals que anirien des de pel·lícules, documentals, també documents sonors, perquè la biblioteca també disposa de CDs musicals. Pues el total de tots aquests tipus de documents prestats ha sigut aquest 2015 d'11.971 préstecs.
11.900 préstecs, quasi 20.000 sí. Préstecs que s'han fet aquest 2015 a la biblioteca.
Sí, quasi 12.000 préstecs.
Quasi 12.000 préstecs, correcte, eh? Quasi 12.000 préstecs. Una xifra molt, molt, molt elevada.
Molt elevada. El document en si més prestat, el que seria el número del rànquing, com no pot ser d'una altra manera, són els llibres. Són 7.422 llibres prestats. Després el seguiria amb 3.360 préstecs, els documents audiovisuals, bàsicament pel·lícules. I després ja vindrien doncs, les revistes amb 994 préstecs, els CDs musicals, els CD-ROMs, etc.
Per tant, doncs, tenim ofertes més que variades. Parlem dels préstecs en aquest sentit a nivell local, però també hi ha una cosa, uns altres dels apunts, que són els préstecs interbibliotecaris, diem-ho bé.
Sí, correcte, préstecs interbibliotecaris. Aquest és un servei que jo també com a usuari l'utilitzo molt. I és la possibilitat de que si tu t'interessa un llibre, una pel·lícula, un altre document que està en una altra biblioteca que forma part de la xarxa de biblioteques de Catalunya, doncs si no està a la teva biblioteca municipal, com és el cas, el pots encarregar que te'l portin d'una altra biblioteca i en principi en una setmana o dos el tens. També tens un temps per llegir-lo, per usar-lo, després lo retornes a la teva biblioteca i ells se n'encarreguen de retornar-lo a la biblioteca d'origen.
Per tant, tenim també aquesta facilitat de poder acostar alguns dels préstecs, que algun dels llibres, algun dels documents que necessitem i que no està pròpiament dit al nostre municipi. Quines les xifres d'aquests préstecs? Perquè entenc que la biblioteca n'envia i també en rep, clar, va en funció de la demanda dels diferents usuaris de les biblioteques catalanes.
Sí, exacte. Aquí doncs, hem rebut, diguem, més llibres que pas prestats, però també cal dir que hi ha una central, diguem, que gestiona tots els préstecs, que no és una biblioteca pròpiament sí, que facilita molts d'aquests llibres prestats. És a dir, no tots venen d'altres biblioteques, sinó que venen d'una espècie de magatzem central on també se fan els préstecs. Llavors, la xifra dels documents que han rebut està sobre els 520 llibres que s'han demanat a altres biblioteques o a aquest magatzem central. I a la nostra biblioteca ens han demanat 294, és a dir, 294 llibres o pel·lícules o altre tipus de document que ha anat de la nostra biblioteca a una altra biblioteca perquè un usuari d'una altra població l'ha demandat.
Per tant, així dit d'una forma fàcil, és quasi bé a un per dia, perquè hem d'entendre que no són 365 dies els que treballa a la biblioteca, perquè hi ha diumenges que no es treballa.
Correcte.
I hi ha horaris que no s'obri, però sí que és veritat que vindria a ser quasi bé a un document per dia que s'ha lliurat a una altra biblioteca. Per tant, no deixa de ser significatiu que hi ha un moviment, que hi ha una feina que s'està fent des de les biblioteques catalanes, en concret també des de la biblioteca municipal. Parlem també de carnets, de quants nous usuaris s'han inscrit i en total quants n'hi ha, no?, de carnets a la biblioteca municipal. Ara mateix, aquest 2016, com l'arrenquem, com l'encaminem?
Mira, en aquest any, bueno, el 2015 se'n van fer 137 altes, és a dir, 137 carnets nous. També és veritat que durant l'any hi ha un boom, que és quan, per exemple, comença el curs escolar, al setembre, i hi ha moltes dones altes, per exemple, d'alumnes de l'Escola Nautico-Pesquera, que són un perfil d'usuaris que usa bastant la biblioteca, i que aprofiten, si no tenen ja un carnet de la seva població, se'n fan un aquí, per poder utilitzar diferents serveis de la biblioteca. També molta gent del poble que potser ja arriba a una edat de la seva vida escolar que també comença a fer-ne un ús habitual de la biblioteca, també aprofiten, si no el tenien, doncs per fer-se el carnet. Llavors, este 2015 passat són 137 altes, que amb el total, sumat amb les que ja teníem, junt amb aquestes noves, són un total de 4.319 carnets d'usuaris de la nostra biblioteca municipal.
Vora un 65% de la població que utilitza aquesta biblioteca municipal, a més amb carnet, no és que l'utilitzi,
sí,
és que al damunt amb el carnet pot fer aquesta mena de préstecs i d'ús de diferents accions de la biblioteca.
Jo que a part de fer altres feines com a tècnic de cultura, moltes vegades també estic fent de bibliotecari, ho veig, no? Que hi ha molta gent, però de totes les franges d'edat, des dels petits que agafen les seves coses, els seus còmics, les seves novel·les infantils, fins a la gent gran que llegeix molt i novel·les, i els agrada molt, i gent que després utilitza la biblioteca per estudiar o per utilitzar els ordenadors o aprofitar la xarxa wifi, etc., doncs se'n fa un ús molt gran.
Molt gran, molt bé. Doncs abans d'acabar, Dani, recordem els horaris de la biblioteca oberta a més de dilluns a dissabte.
Correcte, l'horari és de dilluns a divendres de les 10 a les 2 i des de les 5 fins a les 9 de la nit, i a més els dissabtes, des de les 10 del matí fins a la 1:30.
Per tant, doncs, tenim possibilitat de poder passar durant entre setmana i els caps de setmana per a visitar la biblioteca. Dani, t'agraeixem que ens hagis acompanyat en aquesta primera secció de les Bibliones. Nosaltres també baixarem al carrer, també anirem a veure i comprovar també l'activitat que es realitza des de la biblioteca i també presentar algunes de les novetats literàries que ja teniu a disposició des d'aquest gener de 2016.
Perfecte, jo això ho deixo ja. Les expertes de la biblioteca són les meves companyes, la Carme i la Blanca, que elles segurament ho sabran explicar molt bé.
Doncs Dani, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a la Cala Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres acomiadem aquest espai de les Bibliones i tornem en re un minut i mig després de la pausa per la publicitat i ens hi posem ja amb l'entrevista amb Miquel Brull, president de la Confraria de Pescadors.
Casa Ballesteros i gaudeix de les nostres rebaixes. Liquidació final i el 50% de descompte tenim camisetes tèrmiques d'home, dona i nens, de màniga curta i llarga i pantalons llars tèrmics. Tenim pijames d'home i camisons de dona a 15 euros. Barrets i gorros per a dona, home i nens amb un 20% i un 50%. La bijuteria amb descompte és d'un 10, 20 o un 50%. Tenim panties fantasia de dona al 20% de descompte tots els models. I amb un 10% de descompte trobaràs leotardos de xiqueta, Isabel Mora, normals i tèrmics. Panties tèrmics i leggings Marie Claire, densitat 200 i 100. Roba interior d'home, dona i nens, camisetes, slips, boxers, calces, sostenidors Selene, tots els models. I també al 10% tenim els jerseis Asman, semicisne, talles grans i petites. Les llanes Fildar, les de cotó i de llana. Tots els models de colls de fantasia i fulars i pasmines. I moltes coses més, amb un 50% i un 70%. Des de Casa Ballesteros us desitgem un feliç any 2016 i una molt bona candelera. Casa Ballesteros, del 25 de gener a l'1 de febrer, obert matins i tardes. Casa Ballesteros, al carrer Andreu Llambric, 5860 de l'Ametlla de Mar.
Seguim al Sempre en Tun. Després d'aquesta pausa publicitària, ho fem, com dèiem, amb el president de la Confraria de Pescadors Sant Pere, Miquel Brull, per tal de fer una mica de balanç de com ha tancat la campanya, la temporada de pesca del sector de l'encerclament. Ja fa setmanes que venim també anunciant des d'aquesta emissora que la situació no és gens fàcil, és al contrari, més aviat complicada, però també volem conèixer com finalment tanquen aquesta campanya i també l'actualitat de la Confraria de Pescadors. Per això ja saludem al president, Miquel Brull. Miquel, molt bon dia.
Bon dia.
Anem a parlar una mica de com dèiem, aquesta campanya que es tanca, ja el sector de l'encerclament des d'abans de les festes nadalenques va entrar amb la veda biològica. Com tanqueu esta temporada que ja va anunciar fa un parell de mesos que la cosa no pintava gens bé pel sector de l'encerclament?
Pues bueno, la tanquem de la mateixa manera que la vam començar, d'una manera catastròfica, una temporada realment a nivell de província catastròfica, no es pot qualificar de cap altra més manera.
Una paraula catastròfica que entenc que ve relacionada per la disminució pràcticament a la meitat o quasi bé a la meitat de les captures de peix blau. De fet, les barques clares ja fa uns quants anys que van marxar del port de la Cala cap al port de Tarragona. Ho apuntàveu en el seu moment també. Això implica una sèrie de despeses afegides, unes despeses que difícilment es poden cobrir.
No, evidentment, no es cobreix, i menys en les captures que hi ha, les que s'han fet aquí mateix, en guany. Aquí al poble s'han venut 7.000 quilos de sardina, per 28.000 quilos de seitó, però és que a nivell provincial les captures han baixat un 40% en quilos i pràcticament un 55% en diners. Vull dir, això és insostenible.
En tot el gremi dels armadors locals al sector de l'encerclament, quina és la previsió de futur? Perquè doncs, aquesta davallada de les captures, sens dubte, marcarà el futur, diguem, entre cometes, ja empresarial, més enllà de la supervivència o no de més barques del sector de l'encerclament. Això marca, sense cap dubte, la viabilitat o no econòmica d'una empresa.
Bé, clar, evidentment, vol dir, ara ja estem en veda, hi ha una sèrie de gastos, hi ha inspeccions, hi ha revisions de tota classe de tipus, això comporta uns gastos que s'han d'assumir, perquè si no no podrem anar a la mar, però és que el problema és que com arrencarem la temporada. O sigui, jo crec que el que pateix més el sector és no tan sols com l'hem acabat, sinó com començarem la nova temporada, perquè, clar, si la comencem, us comença igual com la que hem acabat, això en dos o tres mesos va tot al garet, eh? Això és insostenible, igual per la part dels mariners com per la part empresarial, evidentment, no es cobriran els gastos.
Per tant, parlaríem d'una paralització total del sector de l'encerclament?
Jo crec que sí. Si no hi ha un miracle de la Mare de Déu, per dir-ho d'alguna manera, jo crec que això va pel col·lapse total i absolut del sector. A nivell provincial ja, no només a nivell local, sinó a nivell, estem parlant a nivell provincial.
Parlaríem de tota la flota, tant de l'Ametlla de Mar com de Cambrils com de Tarragona, que serien els tres municipis amb les tres confraries de pescadors, en aquest sentit, més afectades, no? o més malmeses.
No, parlaríem de tota la província, dels tres ports que tenen barques d'encerclament. Parlaríem dels tres ports, o sigui, quan parlem de catàstrofe no parlem només a nivell local, sinó que estem parlant a nivell provincial, que encara és més greu, perquè nosaltres vam marxar d'aquí al poble, perquè el problema va començar per aquí, vam marxar per aquí, a Tarragona pues, encara vam salvar un any o un any i pico, però ara ja això ja s'extén a Tarragona i enguany, pues, bueno, ja se saben els números d'aquí, els números de Tarragona, els números de Cambrils, vull dir, tots són iguals, és igual aquí com allà.
És la mateixa tònica, doncs, en tota la demarcació, es manté aquest baix nivell de captures per a tota la flota de l'encerclament tarragoní.
Sí, és que ja et dic que és a nivell provincial, perquè les set barques de l'encerclament d'aquí que hem estat allà, dos barques de Cambrils que també s'han dipositat a Tarragona ja, però és que ara això ja són moltes milles que no hi ha, que el peix és tot igual minudet i no n'hi ha.
Aquesta situació que vosaltres veníeu denunciant des de fa ja uns quants mesos, com dèiem, vau fer una roda de premsa a la confraria de pescadors de Tarragona on vau ja denunciar aquesta situació i on parlàveu de que ja feia massa anys que veníeu reclamant una sèrie d'investigacions científiques en aquest sentit per esbrinar el perquè el mal estat de la mar i el perquè el peix no creixia al golf de Sant Jordi. Heu tingut en aquests mesos posteriors alguna mena de contacte amb administracions centrals o nacionals respecte a aquest tema? Heu tingut alguna mena de contacte? Hi ha una llum d'esperança?
Nosaltres del mes de juliol d'enguany que estem en contacte, igual a l'administració d'aquí catalana, com també hem tingut reunions a Madrid, però és que nosaltres això a l'administració catalana ja feia 3 o 4 o 5 anys que ho anàvem avisant del que podia arribar a passar, pel fet de que cada vegada nosaltres observàvem que el peix era més minut. Sí que és cert que el 2014 va ser un any bo, però va ser bo perquè pues, el preu va, o sigui, els mercats van tirar i per tant el preu va estar bé, però que avisem de que el peix cada vegada era minut, que aquell seitó gros que nosaltres teníem a la costa no estava, cada vegada n'existia menys. Hem tingut les organitzacions? 50.000. Que hem obtingut a canvi? Re, la copeta a l'esquena, teniu raó, però perquè a casa, i aquí, no, aquí hasta la fecha no s'ha bellugat ningú. Ningú, cap administració, moltes bones cares, molt bon semblant, molt bones paraules, tot ha sigut tot molt bé, però quan sortíem de la reunió nosaltres, pues, estàvem igual que com havíem entrat. D'això ja fa mesos, perquè et dic, ja vam començar el juliol, a passar l'agost, a passar el setembre, octubre, novembre, estem al gener i encara dia d'avui encara no sabem si faran res, si no ho faran, si ho han mirat, si no ho han mirat, no sabem res. O sigui, la resposta que ha tingut el sector per part de totes les administracions, ja et dic, igual la de Madrid com la catalana, ha sigut zero. I això, pues, clar, desmoralitza molt, perquè si tu, com a pescador, vas en busca de l'administració per a que s'intentin fer coses i perquè tu dius el problema i perquè te poses, inclús han posat, com hem dit moltes vegades, les barques al servei de l'administració, pel fet de que mos diuen que no hi havia diners, pues, bueno, ja posarem les barques i tot això. I la resposta sempre és la mateixa. O no hi ha diners, o sí, teniu raó, però tothom peca a casa.
Una situació d'incertesa amb la qual s'ha arrencat aquesta campanya de veda. Van començar, com dèiem, la setmana, diguem-ne, de Nadal, el dia 21. Fins quan s'allargarà aquesta campanya de veda i què està previst a nivell de mobilització o de reunions o de reaccions entre els diferents armadors i els mariners afectats durant aquests mesos, si hi ha alguna previsió per a intentar mobilitzar en aquest sector i realment aconseguir aquest objectiu que vosaltres veniu perseguint, que és només que hi hagi un estudi que trobi o que almenys busqui indicis del perquè del mal estat de la mar.
Exacte. Nosaltres, ara, si Déu vol, i podem, ho hem de dir així d'aquesta manera, perquè s'ha de dir així, el dia 15 de febrer serà el primer dia que anirem a pescar, i en contacte, doncs mira, ara la setmana passada vam tindre, perquè nosaltres hem posat també ja el problema en coneixement de la comunitat europea, ara la setmana passada ja va vindre una xica de Brussel·les a parlar amb nosaltres, perquè, claro, aviam, si veus que aquí no et fan cas, pues, aviam, la gent està desesperada, però ens hem de buscar la vida en un lloc o altre. Ja vam tindre algun contacte també amb algun eurodiputat que està a Brussel·les, i ara ja et dic, la setmana passada vam tindre una reunió amb una xica que va vindre parlant sobre uns estudis, parlant sobre la mar, i nosaltres li vam posar damunt de la taula el tema de la problemàtica que tenim i que ningú mos dona cap llum per veure, aviam, el que... ni tan siquiera sabíem el que passa a la mar.
Uh-huh. Tenim damunt de la taula també i recentment aprovat un nou pla hidrològic de l'Ebre que ha tingut una reacció ciutadana molt, molt ràpida en aquest sentit. La plataforma de l'Ebre s'ha tornat a activar en contra d'aquest pla hidrològic, un pla hidrològic que podria afectar, sense cap mena de dubte, també al sector pesquer en aquest sentit, pels nous cabals que es plantegen del riu Ebre, per la manca de sediments que podrien baixar, segons apunten alguns de les parts en contra d'aquest pla hidrològic. Però més enllà d'això, és un moviment que té al darrere també uns moviments ecologistes. En el vostre cas, heu tingut suport d'entitats ecologistes, de plataformes o associacions d'aquest àmbit?
Nosaltres, la gent que tenim al costat, és amb aquesta gent de WWF, en un tal Sergi Tudela i una xica que es diu Isabel Palomera. Aquesta gent està al costat nostre, aquesta gent, hem tingut diverses reunions amb aquesta gent. De fet, són els únics ecologistes que ens han donat el suport. Hem anat a buscar altra gent, siguin de Greenpeace, siguin de quin sigui. Tothom mos donava l'esquena, també s'ha de dir, vull dir, no, és una cosa incomprensible que tu, avui que tot això del medi ambient i tot això ha estat tan a l'ordre del dia, vagis a buscar gent així, tothom te donia l'esquena, i aquesta gent no, aquesta gent se van posar al costat nostre, nosaltres ho vam presentar pues, tots els plans de gestió sobre les vedes, sobre les captures, tot el que fem, i aquesta gent sí que els tenim al costat, i amb aquesta gent estem treballant, inclús ara els últims dos o tres mesos d'anar a pescar ens van demanar que els enviéssim la posició on te pescàvem, el peix que agafàvem i tot, perquè ells puguin anar fent, dins del que poden, anar fent un pla, aviam, on s'agafava el peix i quin tamany tenia i tot això, aviam si entre tots podem tirar alguna cosa endavant.
Almenys una mica d'indicis, hi ha una anàlisi prèvia d'un estudi de bones característiques. Has mencionat la paraula veda, també vam parlar en el seu moment, les vedes no les cobràveu? Seguim amb la mateixa condició?
Això de la veda és fins a la fecha és una miqueta incògnit. Aviam, segons diuen ara les vedes que farem ara, que realitzarem ara el 2016, algo mos pagaran, no sabem encara la certesa dels dies i tot que mos pagaran i tot això. Estem intentant cobrar les que van fer el 14 i el 15 d'una manera retroactiva, i aquestes pues, estem intentant pues, que mos paguin els més dies possibles. Però, clar, tot això encara està molt damunt de la taula, han hagut moltes reunions, però, bueno, estem esperant. Encara no hi ha res firmat, no tenim ni res en contra ni res a favor. Estem lluitant cada dia pel tema de les vedes, perquè nosaltres comprem que, igual a l'encerclament com a la RAS, la veda és el que mantindrà els sectors. Si no, això estem perduts.
Unes parades que vosaltres feu voluntàriament, i que de moment encara teniu diners pendents dels passats anys per tal de cobrar. Per tant, encara en aquesta delicada situació que hi ha en el cas de l'encerclament, però també les altres arts de pesca tampoc passen pel seu moment més brillant en aquest sentit, vosaltres esteu encara afegint una part del vostre esforç, en aquest cas també econòmic, per intentar mantenir tota la part marina, no? Tot el fons marí, per tal de poder seguir mantenint la vostra activitat d'explotació pesquera. Parlàvem de l'encertament, del peix blau, de la mala situació que té, les altres arts de pesca que passen per la confraria de pescadors, com estan? L'arrossegament, principalment, com un altre dels puntals de la pesca, però també les arts menors, també. Com estan anant les captures a aquest finals de 2015 i també principis de 2016?
Jo primer volia comentar un tema sobre les vedes. Nosaltres hem demostrat, sobretot aquí a la província de Tarragona, que estem a favor de les vedes, perquè és el que t'ho has dit. Aviam, hem estat 2 anys sense cobrar i ara, sapint que no havíem cobrat, hem tornat a parar. Vull dir, això és un símptoma de que el pescador està per intentar salvar la mar. I nosaltres hem de luchar amb això. I el que volem és que l'administració això ho entengui, que pareix que no ho acaba d'entendre. Per això no, potser no acabem de tindre tot l'apoi de l'administració. Nosaltres volem fer vedes. I luchem per fer vedes i ho hem demostrat, perquè hem estat 2 anys sense cobrar, tornem a parar sense cobrar. I això l'administració, d'una vegada per totes, se n'hauria de donar compte de que quan un sector fa això és perquè vol salvar la mar i volem pescar. I l'altre tema que em dius dels sectors, doncs, bueno, doncs jo crec que els altres sectors estan millor que el nostre, evidentment, faltaria més, gràcies a Déu, però que tampoc no estan per a tirar coets, no estan per a tirar coets, perquè quan un sector de la pesca va a la ruïna com està el nostre, és que els altres també depenen, és que això és, aviam, és un ecosistema, està tot lligat, és una cadena. I quan tu trenques un eslabó de la cadena, com ara s'ha trencat amb el tema del peix blau, se trenca la cadena. Llavors, els altres sectors també partixen del que li ha passat a la llum. Per exemple, pues, los arts menors, per exemple, pues, los palangres, pues, han tingut que pescar molt fora del poble, tot el que és Cambrils. El sector de la ras, pues, també hi ha moltes espècies que tampoc no, que eren històriques al poble, com era el lluç o com eren les orades o tot això, que també han desaparegut. Clar, això és un trencament de l'ecosistema i de la cadena biològica de la mar. Vull dir, veiem, és que aquí ja estem tots aquí dins, eh? Vull dir, això és un problema de tots.
Parlem de captures que en el sector, certament, per exemple, doncs, hi ha algunes espècies que no estan amb la presència que haurien de tenir. Parlem de captures, més o menys s'aguanta en aquest sentit. A nivell de preus, com està la cosa?
Home, a nivell a la cofradia d'aquí de l'Ametlla, enguany s'han pesat 300.000 quilos de peix. 300.000 quilos de peix. Si partim de la base de que el 2014 tampoc no va haver venda de peix blau, pràcticament, o sigui, aquests 300.000 quilos que s'han pesat menys, que s'han venut menys a la cofradia, corresponen pràcticament a l'arràs i als arts menors. I això és una davallada també important. També important, encara que no ho representi, també és una davallada molt important, perquè aquesta davallada és d'aquestes espècies que t'he dit, que van detrás del peix blau. Per tant, també ho han de tindre en compte. A nivell de preus, els preus, pues, bueno, tenen les seues èpoques, a l'estiu és més bo, l'hivern va més dolent, depèn si fa mal temps, si fa bon temps, però bueno, dels preus tampoc no ens podem queixar dels preus que hem tingut als arts menors i a l'arràs, crec jo, a nivell general. Sí que potser no ha anat al preu de l'any passat, això és cert, que el peix, tot el peix potser no ha anat al preu de l'any passat, però bueno, jo crec que la davallada més significativa és a nivell de quilos.
Per tant, baixada de captures, sí que el preu podríem dir que s'ha mantingut més o menys a un preu estable. En el sector del peix blau, sí que és cert que també hi ha hagut uns preus bastant irregulars en aquesta sí. temporada.
Sí, el peix blau també ha tingut una davallada, però clar, el preu del peix blau també és degut a que el peix tampoc no és un peix que comercialitzadament sigui bo per vendre. El peix jove al final arriba un moment que la gent no en vol. Vull dir, clar, això també s'ha de tindre en compte. El peix no ha sigut bo tampoc. És un peix de tamany reduït i que el mercat potser col·lapsa en seguida d'este peix.
Uh-huh. Doncs Miquel Brull, president de la Confraria de Pescadors, t'agraïm que ens hagis acompanyat avui al Sempre amb tu. Havíem de fer una mica de balanç també de com tancàveu aquesta temporada de captures, entre cometes, dolenta, i ho deixem així, no posem altres adjectius perquè, sens dubte, la situació és força complexa. Esperem que les administracions acabin donant la resposta que correspon a este sector, que és històric, i que realment doncs, no hagi de desaparèixer el sector de l'encerclament tarragoní, no només de la cala, que seria ja una llàstima, sinó que tot el golf de Sant Jordi desapareixés. La captura de la sardina, sobretot, que ja fa anys que no es troba, però tampoc la resta d'espècies de peix blau que es pesquen al nostre litoral. I posar, com dèiem, una llumeta d'esperança per tal de que este sector refloti.
Esperem, però me fa l'efecte que si no és un milagre de la Mare de Déu, mos tocarà anar amb 2 anys a la professó. Si l'administració no s'hi posa una miqueta en sèrio en el tema de la pesca, a nivell, ja no parlo només a nivell de la llum, sinó a nivell general, si l'administració no es posa una miqueta la pesca va per molt mal camí, va per molt mal camí. I culpa dels pescadors, nosaltres tenim la nostra part de culpa, evidentment, perquè anem a la mar i traiem peix, però tota la culpa nostra no ho és, ni de bon tros. I el que voldríem saber d'una vegada per totes és el que sempre han reclamat. Com pot ser que el caladero més important de tota la costa mediterrana estigui pràcticament acabat? Això és molt greu. I els pescadors, això, torno a repetir, hem tingut la nostra part de contribució, evidentment, perquè anem a la mar i traiem peix, però nosaltres som molt respectuosos. Cada vegada més som els pescadors més respectuosos a la mar, ho demostrem a les vedes, ho demostrem que som la província igual a l'encerclament Calarràs, que anem menys hores a la mar, i per tant, culpa nostra no és aquí. L'administració hauria d'agafar el toro pels cuernos, que es diu, i ja veiem què passa aquí, perquè si no és això, se'n va tot al garete en 4 dies.
Miquel, moltes gràcies i que acabi bé aquesta veda de biològica del sector de l'encerclament i que, com deies, a mitjans de febrer la cosa sigui una miqueta millor. Gràcies, Miquel.
Ojalà. Bon dia. Gràcies.
Aquestes eren les paraules del president de la Confraria de Pescadors, Miquel Brull, que ens ha acompanyat avui a l'entrevista del Sempre amb tu. Canviem d'assumpte i anem a la nostra darrera secció del programa d'avui dimecres. Ho hem avançat, volem entrar a dins de les persones, volem anar a tocar les seves emocions. Serà la nostra secció dels dimecres, que anirà cada 15 dies. I avui, per a començar, entrem en un tema que està damunt la taula i que està amb bastanta presència, que és el coaching. I per això ens acompanya avui al nostre programa Una Coach, que és la Ruth Freixedes. Amb ella hi conversem en els pròxims minuts en el temps de les emocions.
I quina millor manera que encetar aquest programa, aquesta secció de les emocions, que amb la presidenta de l'Associació de Coaching del Centre, amb la Ruth Freixedes, on exerceix de coach i també de professora de coaching. Ruth, benvinguda a la ràdio.
Gràcies.
Ens agradaria que ens atencieses una mica, que ens apropiessis a aquest món del coaching, a aquest món del coach, i per començar, que ens expliquessis què és el coaching, coach, que ens desgranessis una mica les paraules que potser ens arriben a confondre perquè s'hi semblen molt. Coaching, coach, coachy.
Molt bé, doncs el coaching és un art que tracta d'acompanyar les persones per aconseguir un objectiu, on el coach és la persona que facilita les preguntes i els mètodes. El coachy és la persona que rep la sessió de coaching o el procés de coaching, també conegut com un client, i el coaching és el que és la professió.
El que s'imparteix.
Molt bé. Llavors, per acabar de definir què és el coaching, quan el coachy client vol aconseguir un objectiu, el coach, a través de preguntes obertes, preguntes sanes, que siguin per a expandir la consciència, l'autodescobriment i l'aprenentatge de la persona, té en compte la persona amb les seves 5 dimensions personals. Què vol dir això? Doncs que tenim en compte en el coachy client les seves distincions lingüístiques, la seva dimensió mental, la corporalitat, el llenguatge corporal, el camp energètic i, per últim, també el que són la dimensió emocional.
En què ens beneficia el coaching? Quan una persona decideix jo necessito un entrenador, un coach?
Doncs els beneficis són molt amplis. En primer lloc, el coaching pot ajudar molt a posar ordre amb el que hem dit abans de poder aconseguir un objectiu. En aquí ja posem un ordre de les coses que necessita una persona. També els beneficis que són és el fet de fer-te responsable de la teva vida, que és un dels principis i beneficis del coaching. Per això les preguntes són en primera persona, preguntes obertes, expansives. I més beneficis també, doncs, aconseguir l'objectiu que es proposa la persona, que normalment de manera natural aconsegueixen l'objectiu inicial i durant el procés de coaching, que és la suma de sessions, van sortint altres objectius que també vol anar aconseguint la persona.
Quan parlem d'un objectiu, més o menys a què ens referim?
Doncs una cosa que, concreta que vulguis aconseguir. Per exemple, l'objectiu meu d'aquesta sessió de coaching és aconseguir canviar de treball. Un altre exemple, vull aconseguir millorar la meva comunicació amb una persona concreta. Vull aconseguir aquests resultats en la meva feina. L'objectiu és el que la persona necessita o vol aconseguir. A vegades les persones ho tenen molt clar i comencem des d'aquí, o també pot ser, Fini, que ens trobem amb una persona que no té clar l'objectiu però que té alguna situació incòmoda en algun àmbit de la seva vida o amb alguna persona o el que sigui i vol descobrir què és el que li està passant. O sigui que també el podem ajudar amb el coaching perquè d'alguna manera la persona que et truca per demanar-te una sessió ja té un objectiu. Una altra cosa és que el tingui clar o sigui conscient de l'objectiu que vol començar a tractar, o a vegades també ens trobem que n'hi ha varis objectius i llavors el que fem és començar a descobrir quin és el més important per la persona i és el que comencem a trobar en primer lloc.
I tot a través de la paraula?
Sí, la sessió de coaching sí. És una trobada a soles amb el coachee o client. Són aquestes dues paraules per determinar la persona que rep coaching. Es fa a soles, té una durada d'una hora i és a través de, com t'he dit abans, de preguntes, a través de l'observació. Nosaltres utilitzem quatre competències, estem adherits a la OCC Internacional i les quatre competències que apliquem són l'escolta, l'observació, la pregunta i el feedback. Això és el que apliquem en una sessió de coaching.
No podem confondre el coaching amb el psicòleg?
Sí. Sí, habitualment ens passa que ens pregunten bueno, doncs per ser coach has de ser psicòleg, doncs no, són coses totalment diferents. La psicologia doncs, té la seva funció i la seva formació i el coaching és totalment diferent, té un altre tipus de formació i un altre tipus de servei. Per exemple, diferències, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta perquè així m'ajudes a aclarar-ho a nivell professional de la professió i de competències. Els psicòlegs és una teràpia d'ajuda i requereix una sèrie de competències i està basada en el marc temporal tant del passat com del present com del futur. En canvi, el que és el coaching no és una teràpia, no arregla res. El coaching és una àrea de millora. I el marc temporal en el que apliquem el coaching sempre és del moment present cap a on vol anar la persona o cap a el que vol aconseguir. O sigui, de la situació actual que tenim a la situació desitjada.
Si algú que ens està escoltant i està interessat en el tema del coaching, voldria més informació, què pot fer? On es pot adreçar?
Doncs es pot adreçar a la nostra pàgina web, en el nostre Facebook de l'escola, que és el DIC, Fini, ho dic?
Sí, 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 sí.
És el Coaching és Coaching en el Facebook. La pàgina web és www.coachingalcentre.com i també, si no, en el meu telèfon per poder aclarar el que es necessiti o informar, el 651-81-71-41.
Un tema interessant, el coaching, potser cada vegada també, anava a dir desconegut, però al revés, potser cada vegada més conegut. Tothom pot aprendre, tothom pot arribar al seu objectiu amb l'ajuda d'un bon coaching que també necessita una formació, uns estudis, no?
Sí, volia dir, ara que has dit la paraula que ens agrada tant d'aprenentatge, amb el que comentàvem ara fa un moment amb la psicologia, pot ser que ens confonguin perquè sí que amb el que és la formació de coaching sí que hi ha corrents i professions similars com la de la psicologia. Per exemple, la relació que tenim amb el coaching és que nosaltres toquem una part de la psicologia humanista i la psicologia cognitiva, que en aquest cas seria el que és l'aprenentatge, en referència a la definició i a la diferència amb la psicologia. També dir-te que si tinc 30 segons per definir coaching, amb dues paraules diria que és ser conscient, consciència i responsabilitat. El que busca el coaching és que cadascú es faci responsable del que passa, del que està visquent i de quina manera vol fer-ho. I en la formació de coaching, doncs jo, com a formadora de coaching, el que fem és una formació de 110 hores en el primer any, on passem per aquestes 5 dimensions personals que he comentat abans a la definició, on la persona fa un autodescobriment de si mateix. El primer pas per exercir en algun moment com a coach és passar primer per un procés personal. El que nosaltres proposem és aquesta formació de 110 hores de presencials. Es fa en un any, hi ha modalitats entre setmana, hi ha modalitats cap de setmana, i després el que oferim per les persones que volen exercir com a coach és una segona formació on passen pel primer nivell, aquest primer any, amb un altre objectiu i amb unes altres tendències, i també existeix un nivell 2 on només treballem el que són les competències, les sessions i les supervisions de coaching. Cal a dir que per a poder exercir com a coach, almenys com a experiència pròpia, constantment estem aprenent, constantment ens estem formant, reciclant, i hem de tenir un treball personal gran fet, perquè clar, per a poder acompanyar persones, doncs hem d'estar en el nostre equilibri també.
Ruth, molt interessant aquest tema del coach, el coaching que ens acabes d'explicar, i em quedo amb aquestes dues paraules, consciència i responsabilitat. Moltes gràcies per ser en aquest primer programa, n'hi haurà més.
A vosaltres, moltes gràcies, perquè ens ha fet molt feliços que ens dongueu l'oportunitat de poder parlar de la nostra professió, d'aclarar, i estem aquí disposadíssims a atendre quan hi hagi alguna pregunta o algun dubte. Serà fantàstic poder contestar. Moltíssimes gràcies, Fini.
Ruth Freixeda és presidenta de l'Associació de Coaching del Centre, on exerceix de coach i professora també de coaching, que avui ha estat aquí al Sempre amb tu.
Era el nostre temps de les emocions a través del Sempre amb tu. Seguirem puntualment amb aquesta secció, la de les emocions. Entrem ja a la nostra recta final del programa. Un minut abans de marxar, com sempre, repassem aquells apunts locals que ens interessen, que avui finim passen per dos temes diferenciats.
Recordar que ha hagut una avaria a Tres Cales, en concret s'ha tallat l'aigua, tal com ens ha informat Aqualia, al polígon 0 i al polígon 1. Sobre les 3 de la tarda es tornarà a donar el subministrament d'aigua, degut a aquesta avaria, recordem, al polígon 0 i 1 de l'urbanització Tres Cales. També recordar que avui ja es podien passar a buscar les bases per l'oficina d'atenció al ciutadà, a la planta baixa de l'Ajuntament, per totes aquelles persones interessades en portar al bar del poliesportiu per les festes majors de la Candelera. Serà fins al dia 20 de gener en què poden presentar les pliques, i el mateix dia 20 a la 1:30 s'obriran i ja es donarà un veredicte. Recordar també que continuen per apuntar-se als palcos fins divendres, i recordar una adreça, incidències@ametllamar.cat, també el telèfon de l'Ajuntament, el 977 45 60 00, per totes aquelles persones que veguen alguna incidència o també veguen alguna avaria, algun...
És perfecte el nostre municipi.
Sí, sí, que ho comuniquin.
Amb aquest apunt ens quedem finit, tornem demà dijous amb més Sempre amb tu a partir de les 12. Gràcies i bon dia.
Bon dia.